Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges, la nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Molt bon dia, comencem aquest dimarts 15 d'octubre de 2019 al Penedès en xarxa. Són aquestes 3 hores de ràdio que compartim plegats de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Bellvei Ràdio, Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Tres hores que aquest matí de dimarts comencen amb la previsió meteorològica, càrrec del Pere Almendárez, d'aquí uns minuts. I a continuació sortim a passejar. És una sana costum que tenim els dimarts i avui passejarem per la Fira de Santa Teresa del Vendrell que s'ha celebrat aquest cap de setmana. A 2:15 tocats de 10, la Petjada Verda, aquesta segona entrega d'aquesta secció que hem estrenat aquesta temporada, que fem en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès Garraf. Avui parlem de la recollida selectiva. Durant anys havíem estat molt i molt insistents. Sembla que ens hem relaxat tots plegats una mica. Avui abordarem aquesta qüestió, com ho fem, si ho fem prou bé, si ens hem relaxat o no i quines són les prioritats. Ho farem acompanyades de la Júlia Gómez, coordinadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf, i la Sònia Paulet, tècnica de recollides del Servei de Residus de la Mancomunitat. A les 10, espai per l'actualitat, que avui dediquem a presentar la quarta edició de les Vila Juga, aquestes jornades de jocs que tindran lloc dissabte i diumenge a Vilafranca. Tindrem amb nosaltres Jordi Castellví i Anna Oliva, de la Casa dels Estranys, que ens explicaran com es desenvoluparan i les novetats. A dos quarts tocats d'11, els Premis Binari, lliurats aquests divendres passat a Vilafranca, tindran tot el protagonisme. Parlarem amb l'Eva Vicens, coordinadora d'aquests premis, i amb alguns dels cellers guanyadors a la secció que fem en col·laboració amb l'Incavi. I a les 11 tindrem nova sessió d'actualitat, avui doble ració, perquè amb més calma del que vam poder fer ahir volem recollir una mica les mobilitzacions i les reaccions sorgides a partir d'ahir al matí arran de divulgar-se la sentència del judici al procés. Avui, emissora a emissora, municipi a municipi, explicarem una mica el que va passar i pot continuar passant a les dues comarques, Alt i Baix Penedès. Serà a les 11 i pocs minuts. I a dos quarts tocats de 12, la secció de tele i de pantalles que ens acosten Carles Gala, avui també fixant-nos en les audiències d'aquests especials informatius que moltes cadenes van celebrar ahir. Avui mirarem si van ser seguits o no, si la gent estava al carrer o també estava a casa pendent del que succeïa. En Carles Gala ens ho explicarà i acabarem, com sempre, amb aquesta cirereta dels dimarts, que són les fake news. Pendents un dia més del que passi al carrer i ho anirem recollint també en els flaixos que us acostem amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Amb tres dosis, a dos quarts de 10, a dos quarts d'11 i a dos quarts de 12. I la resta d'actualitat o el que passa més enllà de casa ho recollim a les hores en punt en els butlletins. Hem començat ja amb un primer a les 9 i n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dimarts 15 d'octubre. Comencem.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
El temps.
Avui sí que hem notat que ha arribat la tardor, que hem tingut temps de tardor aquest matí, però vaja, el nostre expert és el Pere Almendárez, que ens acosta un dia més al temps. Bon dia, Pere.
Bon dia, Sílvia. Després del pas del sistema frontal, que ahir va deixar algunes precipitacions febles en conjunt a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, avui dimarts hem de parlar d'un canvi radical en el temps. Avui el sol serà el clar dominador del cel, el conjunt del Penedès. Això sí, amb una sensació de més tardor, en general. Com diem, avui el sol serà el clar dominador. Potser durant la tarda podria créixer alguna nuvolada residual cap a punts de les muntanyes de l'Alt Penedès, però en conjunt esperem un cel serè durant la major part del dia. Com dèiem, aquest matí les temperatures han baixat força, les mínimes han estat clarament més baixes que dies enrere i tenim aquesta sensació d'estar ja immersos a la tardor meteorològica. Pel que fa a les temperatures màximes, aquestes també es mantindran més baixes que dies enrere, arribant fins als 18 o 20 graus de temperatura màxima en conjunt a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès durant aquest migdia. Un altre dels fenòmens meteorològics destacables avui és el vent de mestral, vent que encara bufarà amb intensitat moderada o forta, especialment cap al Baix Penedès, durant aquest migdia i fins a primeres hores de la tarda. Es podia arribar fins a ratxes de 70-80 km per hora cap a la comarca de l'Alt Penedès, a punts elevats de l'Alt Penedès i especialment cap a sectors de l'oest de la comarca del Baix Penedès. Aquest vent de mestral anirà clarament a la baixa durant la tarda i especialment al vespre d'avui dimarts. Perquè fa la jornada dimecres, tindrem una jornada d'impàs, ja que esperem un altre sistema frontal més feble que ens arribi de cara a dijous, i per tant aquest dimecres tindrem una jornada de transició, una jornada que vindrà marcada per les clarianes o el cel mig ennuvolat durant el matí i fins al migdia, amb un clar augment de núvols alts i mitjans que deixaran un cel mig enterbolit durant la tarda i el vespre. Tot aquest augment de núvols, no esperem precipitacions durant la jornada de dimecres. El vent bufarà del sud o sud-oest, durant la tarda es reforçarà amb ratxes que arribaran als 30 o 35 km per hora. Les temperatures pujaran lleugerament aquest dimecres, valors de temperatura mínima entre els 12 i els 14 graus i màximes que pujarien 1 o 2 graus arribant fins als 20 o 21 graus de temperatura màxima. Perquè fa la jornada de dijous, esperem aquest sistema frontal, aquest nou sistema frontal, molt més feble que no pas el que ens va afectar ahir dilluns. Un sistema frontal que arribaria durant la nit de dijous a divendres i en general esperem un dijous amb un cel mig ennuvolat, amb aquests núvols força abundants, núvols que seran més abundants durant la tarda, deixant el cel totalment ennuvolat a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, i no descartem alguna gotellada feble, molt feble, si és que arriba a caure, durant la nit de dijous a divendres. En principi, molt poca cosa. Les temperatures pujaran lleugerament també durant la jornada de dijous, recuperaríem un o dos graus més, tant en les temperatures màximes com en les temperatures mínimes, mínimes que es mouran entre els 14 i els 16 graus i temperatures màximes que arribarien fins als 21 o 22 graus. Pel que fa al vent, aquest dijous esperem un vent feble de component sud. Fent un petit avanç cap a finals de setmana, sembla que un nou front arribaria entre divendres i dissabte i aquest una mica més actiu i podria deixar algunes precipitacions febles a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. De moment, això és tot pel que fa al temps.
Avui al Passegem ens endinsem de ple a la Fira de Santa Teresa del Vendrell, que va començar divendres passat i va finalitzar aquest diumenge. I és que la Lourdes Meronyo va estar passejant per la fira i això és el que ens explica. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé deies, diumenge a la tarda vam fer un Passegem una mica diferent. En aquest sentit, vam estar amb la Fira de Santa Teresa del Vendrell. I què millor que tenir a la tècnica, a la Xusa Ortega, que ja ens va fer el recorregut per Turismar, si us en recordeu, el mes de juny. Molt bona tarda, Xusa, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Com està anant aquesta fira?
La veritat que jo, particularment, la visió que tinc és molt positiva. Estic molt contenta perquè l'afluència de gent ha sigut magnífica. A més, el temps ha acompanyat molt. No ha plogut ni un sol dia, que és una mica increïble per lo que jo havia escoltat dels precedents climàtics. I bueno, les activitats també han funcionat totes molt bé. Tots els sectors de la fira penso que han funcionat la mar de bé. Sempre hi ha algunes coses a millorar, sempre hi haurà alguna crítica que després recollirem a les enquestes, però jo la impressió que tinc és molt positiva.
Si et sembla, fem un recorregut així virtual, ens posem en situació com l'altra vegada de com està sent aquesta fira i si vols comencem per la zona de la multisectorial.
Sí, a la multisectorial. Enguany hem reduït una miqueta la zona multisectorial per a prioritzar la zona de l'alimentació i del firatàs, que és una mica la zona que pensem que crida més l'atenció al públic, però igualment tenim moltíssims estands a la zona multisectorial, em sembla que al voltant dels 40 estands d'empreses de diferents tipus. Tenim assegurances, tenim producte local, tenim, de fet, fins i tot una empresa molt nova que va sortir a partir de l'Eina. Tenim exposicions també a la zona multisectorial i bueno, pensem que aquesta zona és la més tradicional de la fira, però bueno, que enguany té també un aspecte bastant positiu.
Hem tornat a veure un recull de fotografies del FEDER de Coma-ruga.
Sí, aquesta exposició l'hem reciclat de l'estiu. Aquesta exposició la vam inaugurar a Turismar perquè en aquella fira tenia molt de sentit posar en valor tot el contingut històric de Coma-ruga, com ja vam parlar tu i jo en l'entrevista que em vas fer a l'estiu, i bueno, hem pensat portar-la cap a la fira perquè és possible que el públic siga diferent, no? No és el mateix el públic de l'estiu de la zona de Coma-ruga de la platja que la gent que puga vindre a la fira de Santa Teresa i veure aquesta exposició de nou, veure les fotografies que els seus propis veïns ens han aportat i reconèixer com ha evolucionat aquesta zona. I després també tenim l'estand de l'Ajuntament del Vendrell, que enguany està tematitzat amb el tema de la capitalitat de la cultura catalana, que serà el pròxim any 2020 aquí a la ciutat del Vendrell.
Mentre anem passejant, ja ens apropem a la zona de Tastos, no? La més suculenta, per dir-ho d'alguna manera, i més ampliada també, també amb el tema de concerts.
Sí, enguany tenim més estants també d'alimentació, tenim la d'Open Edes, ja com va vindre l'any passat, tenim una zona d'alimentació a la Rambla, tota seguida de la zona de multisectorial, també una mica més àmplia que no l'any passat, i un escenari, bueno, com sempre, escenari i taules per amenitzar les tardes, vespres i les nits de la fira. Hem tingut també un programa bastant bo de concerts, amb una qualitat de música, pensem que bastant adequada al perfil que té la fira. Clar, també hem de pensar que estem en una àmbit, no? De sopars i d'una mica de... Clar, no podem posar aquí un concert com el que després hem vist a dissabte a la Rambla, no? A Josep Canyes, més festiu, però bueno, hem tingut molt bona música també.
Doncs passem a aquesta zona i anem al doctor Robert, que és on estaria la fira d'abans.
La Fira d'Abans és un sector que es va inaugurar ja fa uns quants anys i que funciona bastant bé, tot i que és de petit format, i allà enguany hem volgut concentrar totes les activitats de caire familiar. Hem tingut tallers al matí i a la tarda, hem tingut tallers de... diguem, per ensenyar als més petits que els oficis antics, no? Una sabateria antiga, com es feien les sabates, com es fan els teixits, com es fa el fil, com es fila, bueno, totes aquestes tasques que ja no les coneixem quasi ni els adults, no? I els nens encara menys. I després, doncs, hem tingut una zona de jocs d'època que és molt interessant, és una cooperativa que tenen dos germans que ells mateixes es fabriquen els jocs i llavors són jocs ambientats a principis del segle XX, bueno, és una zona que ha cridat molt l'atenció als nens. A nivell visual també és molt atractiva. I bueno, que més te dic, de la Fira d'Abans hem posat també algun concert de música de principis del segle XX, de música de tipus Django Reinhardt, no? Jazz que és de principis del segle XX, dels anys 30, i bueno, pensem que ha funcionat també bastant bé. Tenim també el teatre tradicional que representa el grup local de la Lira Vendrellenca, que està ambientat en aquesta època, i ells cada any fan un guió diferent, s'ho treballen moltíssim, i aquest esdeveniment sempre crida molt l'atenció al públic local. La veritat que també estem contents amb aquesta zona de la fira.
Continuem caminant, passejant i anem a parar a la zona del Racó de l'Art.
Sí, el Racó de l'Art és una zona que també crida molt, molt l'atenció als visitants, perquè aquí és on podem veure els productes d'artesania i bueno, la despesa no és massa significativa, però el producte és de molt bona qualitat. Llavors aquí, bueno, és una zona més al carrer Cafès, que és una zona a nivell estètic preciosa i a la gent li encanta passejar per aquí i també estem molt satisfets.
I continuem pujant al carrer Cafès amunt i ens trobem aquesta carpa que fa, no sé si dos o tres anys aproximadament, ho dic de memòria, que es va posar en marxa, que és la Handmade, i que enguany ha tingut moltíssims tallers de tot tipus de varietats per a tots els públics, per a aquells que són més manites, que no és el meu cas, però que m'imagino que ha degut estar espectacular i ho diré perquè divendres o ahir, no sé, perquè ja han passat tants dies aquí a la fira, vosaltres per feina i jo perquè m'he hagut de passar també bé per feina, que veia la gent amb coses fetes a mà per ells.
Sí, sí, bueno, els tallers del Handmade estan fets per manetes d'adults i de nens també, perquè tinc tallers de tots tipus, eh? Bueno, sí, hem tingut tallers de decoració, tallers de scrapbooking, tallers fins i tot per aprendre matemàtiques d'una manera divertida, que és una de les novetats del Handmade enguany, que aquestes matemàtiques divertides estan orientades per nens, per supost, i es poden fer fins i tot en jeans que portar-se a casa. Després, bueno, els patrocinadors també del Handmade, que han sigut Optimus de nou, ens han oferit tallers de primeres marques de ferreteria i d'or, com Valira, com Tessa, Compo, etc., que també han cridat moltíssim l'atenció als assistents. I què dir també de la zona, bueno, el Carling, que és una, també una empresa local de papereria, també ha fet moltíssims tallers d'una qualitat superior, i la zona, diguem, artística. És que no sé ara mateix com li diguem a aquesta zona, que tenim un sofà, bueno, que és una passada, que aquí podem pintar nens i grans amb uns murals, i també ha funcionat moltíssim la zona mural, dels espais murals, i bueno, que tenim, ja veurem què fem amb aquests murals, perquè pensàvem que el perfil que teníem era més d'un mandala, més de petit detall, però aquí ha participat tothom, com sempre, perquè clar, són activitats familiars i els nens també volen pintar, i llavors ha quedat fenomenal tot això.
Aquests murals, mirarem on els col·loquem, no?
Sí, bueno, tenim, mira, de fet enguany una anècdota que ens va passar és que em van demanar d'una escola d'aquí del Vendrell que els passés els murals de fa 2 anys, perquè els havien cridat l'atenció, eren uns murals en què es reflectien les diferents activitats que passaven a la fira, i també es van pintar aquell any a la carpa del Handmade i me'ls han demanat, o sigui que els vaig haver de passar els PDFs d'aquell primer, que la gent ho recorda molt, no? I són feines que després a nivell didàctic també se poden utilitzar.
Ens hem trobat a la Marilú durant el recorregut, a la regidora de fires que s'ha estrenat enguany i que vam tenir el dijous a la secció d'actualitat. I a mi m'agradaria que, primer de tot, molt bona tarda, Luz.
Hola, bona tarda. M'agafes tot just aquí, a la zona solidària de protecció animal, i doncs aquí tota una festa amb les 5 paradetes de les 5 associacions del Vendrell que han vingut a col·laborar amb nosaltres.
Com vam dir el dijous, inclusiva i solidària. No hem tingut només aquesta zona on estem ara, que està entre el racó de l'art i el handmade, sinó que a banda hem tingut 2 hores de la fira d'atraccions sense soroll i, si no m'equivoco, molt bona acollida per part d'aquesta iniciativa prova pilot que heu tingut.
Totalment, va ser el divendres de 6 a 8 de la tarda, va ser prova pilot, és a dir, volíem provar aquestes 2 hores, saber com funcionava. Ha funcionat Lourdes fantàsticament, ha tingut molt bona acollida i repetirem, el que tenim clar és que repetirem.
Amb més hores?
Més hores o més dies, és a dir, el que podem, com l'any que ve també ens toca la fira que allarga una miqueta o allargarà un dia més, doncs intentaré repartir-ho.
Doncs, Xusa, Luz, voleu dir alguna cosa més? Perquè em sembla, sí, ens hem deixat la zona d'automoció. Ha estat molt bé, la veritat que jo vaig estar allà el dissabte amb Toyota, concretament amb els híbrids, ara que la Generalitat farà un gravamen, un impost pel tema de CO2. Com ha anat aquesta zona d'automoció?
Bueno, aquesta zona d'automoció sempre té molt d'èxit, no? És un aparador de tota la quantitat, diferents tipus de cotxes que hi ha a l'actualitat, i la gent aprofita per doncs, conèixer quin és el ventall de vehicles que poden comprar, i aquí bueno, tenen tot al mateix lloc i sempre funciona molt bé. No? És una zona que organitza i dinamitza el CIT del Vendrell, i per tant hem d'agrair al CIT, en especial a la Lourdes, l'organització de tota la zona d'automoció.
No m'equivoco, sentim batucada de les colles del Firafoc. És que m'ho estaven xivant perquè jo crec que em sé mig programa de memòria, però encara no arribo.
És un programa molt ampli, és difícil, eh? Jo vaig gestionar el programa i quasi me vuelvo loca, perquè realment, i això que enguany són 3 dies, però clar, també al ser 3 dies tot queda més atapeït, hi ha una quantitat d'actes impressionant i és difícil interioritzar tot el que es fa a la fira. Ara tenim el Firafoc, sí, en efecte. Bueno, de fet tenim diverses coses ocorrent alhora ara mateix. A la plaça Tobies tenim el disc jockey, tenim el Firafoc també, que ara comença la batucada, tenim el 46è concurs nacional de colles sardanistes, ara de seguida comença també el Teatre de la Lira Vendrell en Ca Doctor Robert, vull dir, a totes les zones trobarem alguna cosa aquesta tarda a l'hora. I aquesta també és la idea que tenim, no? De que tot siga molt dinàmic i que hi hagi quantitat d'activitats diferents per oferir al diferent públic que assisteix a la fira també.
Doncs si us sembla ho deixem aquí. Luz, vols dir alguna cosa com a valoració molt prèvia a aquest diumenge?
Doncs ha sigut una acollida molt positiva, sobretot la part també de tast, d'alimentació, que aquest any hem apostat perquè sigui més àmplia i que sigui més diàfana. Doncs això, la veritat és que ja a la tarda m'ho estaven dient, que ha tingut molt acollida i ha agradat bastant.
Doncs Xusa, Luz, moltíssimes gràcies. Amb els tambors de la batucada de fons, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Vinga, moltíssimes gràcies a tots.
Després de passejar per la Fira de Santa Teresa, tot fent balanç, els vendrellencs Laxen Busto ens acompanyaran fins al flaix de notícies de 9:45 amb El Pitjor.
Feta la resta, hem perdut tots, ha quedat aquest menyspreu. Ja us ho fareu, hipotecats. Tantes deixalles que m'han fet mal per acumulació. Dies de bocador sense triatge. Presó per al poeta, llibertat per al corrupte. És tan injusta la condemna per civil. S'avança la barema, no hi ha treva, no hi ha futur.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Sant Sadurní suspèn l'activitat institucional en resposta a la sentència. Ens ho explica Eric Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia va suspendre ahir l'activitat institucional fins a dijous, dia en què se celebrarà el ple extraordinari per aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar també l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació, adherint-se així a la moció de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l'Associació de Municipis per la Independència. L'activitat institucional, doncs, queda supeditada a les decisions i mobilitzacions dels propers dies, segons va informar el consistori a través d'un comunicat. A l'igual que ho va fer Sant Sadurní i altres municipis de la comarca, com és el cas de Sant Llorenç d'Hortons, el Pla del Penedès, Puigdalba, Sant Pere de Riudebitlles, Subirats, Santa Fe del Penedès, Avinyonet del Penedès o Font-rubí, entre d'altres, van suspendre ahir l'activitat institucional i van convocar plens extraordinaris que es celebraran des d'avui i fins dijous.
I en relació també a la sentència, milers de manifestants es concentren a la plaça de la Vila de Vilafranca per rebutjar aquesta sentència del Tribunal Suprem. A primera hora del matí d'ahir es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés de Catalunya que condemna a penes d'entre 9 i 13 anys de presó els polítics i polítiques que estaven fins al moment empresonats de manera preventiva. En resposta, el dilluns al migdia es van fer nombrosos talls de trànsit i concentracions arreu de Catalunya, sobretot convocats per estudiants. Una d'elles era a Vilafranca, amb centenars de persones. Durant el vespre d'aquest dilluns han estat l'ANC i Òmnium Cultural qui han pres el relleu i han convocat la ciutadania a manifestar-se en rebuig a la repressió i a favor de l'autodeterminació i la llibertat. A la manifestació hi van participar milers de persones indignades amb la sentència del Tribunal Suprem. Canviem de qüestió per explicar-vos ara que s'han fet actuacions de manteniment a l'escola i a la llar d'infants de Sant Jaume dels Domenys. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Aprofitant les vacances d'estiu, s'han fet tasques de manteniment de les instal·lacions i reomplir amb sorra adequada els patis deteriorats de l'escola Els Quatre Vents i de la llar d'infants Els Petits Arcs. A l'escola s'ha reomplert el pati de la zona dels petits que estava molt malmès, amb sauló, una sorra que té gran permeabilitat. A la llar d'infants s'ha canviat d'ubicació el sorral del pati amb la col·laboració de les famílies i s'ha omplert de sorra rentada de riu, que és la més òptima per a aquest tipus d'instal·lacions. També s'ha aprofitat per reomplir la resta del pati amb sauló i posar tot l'espai al mateix nivell respectant la sortida de les aules.
Anem ara cap a Calafell, que crearà places d'agent cívic per reforçar les tasques de la policia local. És una informació que ens amplia David Canto des de Bellver Ràdio. Bon dia.
Bon dia. S'encarregaran de tasques que avui assumeix la policia local, però que no és absolutament imprescindible que realitzin agents de l'autoritat. Tasques de proximitat, diuen, com l'entrada i sortida de les escoles, vigilar l'incivisme, la mediació o la informació al públic seran la comesa d'aquests agents cívics. D'aquesta forma es podran alliberar agents de la policia per les tasques de seguretat ciutadana o de trànsit que no pot fer ningú més. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Calafell vol pal·liar el problema causat per una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix als municipis contractar policies interins. Fins ara havien solucionat el problema amb interinatges, però l'Ajuntament de Calafell considera que no és una solució satisfactòria. Diuen que els interins no poden anar armats ni fer segons quines actuacions. Expliquen que hi ha experiència a altres municipis i que tenen la cobertura jurídica necessària, tant l'Ajuntament com les persones que treballin com a agents cívics.
Acabarem a Canal 20 Ràdio. La terra, el municipi i les tradicions seran els protagonistes de la 61a Festa del Most de Castellví de la Marca. Ens ho explica Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana, Castellví de la Marca celebrarà la 61a Festa del Most, una festa vinculada a la terra, al municipi i les tradicions. El divendres els actes comencen amb la projecció del documental 40 hectàrees, la terra i el pagès, de Pep Puig. Tot seguit s'obrirà un espai de debat amb una taula rodona sobre el preu just és futur, a càrrec de joves viticultors del Penedès. I dissabte al matí hi haurà una jornada tècnica pensada per pagesos. També es podrà veure l'exposició Penedès Secret, participar en un maridatge de vins de Terra de Marca amb el sommelier Xavi Viles i visitar la 12a mostra enogastronòmica amb música en viu a càrrec de Leitmotiv Cover and Jazz Band. El diumenge al vespre la festa conclourà amb el desè tast de vi novell. Diumenge al matí hi haurà cercavila, l'ofrena de raïm a la missa del most i a la tarda a la Societat de la Munia les pubilles i els hereus presidiran el concert i obriran el ball amb l'orquestra Gran Premier.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèdula, la ràdio del Penedès. Canal 20 Ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Són dos quarts tocats de 10 del matí i tenim una segona cita, una segona trobada amb la Petjada Verda, aquest espai de divulgació ambiental que ens acosta al Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Avui abordem la recollida selectiva i ho fem conversant amb la Júlia Gómez, coordinadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
I amb la Sònia Paulet, tècnica de recollides del Servei de Residus de la Mancomunitat. Benvinguda.
Bon dia.
Parlem de recollida selectiva. És una pràctica molt interioritzada per tots, molt estesa, però no fa pas tant. Va haver-hi un dia que vam aprendre com es feia això de la recollida selectiva.
A veure, la recollida selectiva, parlant així en global, hem d'entendre que quan parlem de recollida selectiva hem de deixar clar que estem parlant de totes les fraccions de recollida, del paper cartró, el vidre, els envasos, l'orgànica, l'ús de les deixalleries, i no totes han aparegut en el mateix moment del temps. Les primeres van aparèixer ja fa uns quants anys, en aquest cas van ser el vidre i el paper cartró, amb potser amb algun de diferència.
La majoria tenim memòria per recordar com va començar,
exacte.
No queda tan lluny.
No queda tan lluny.
Excepte les noves generacions que ho han mamat de petits.
Ells ja les han vistes, hauria de ser una cosa molt normalitzada. Posteriorment, després va aparèixer la recollida, quasi bé, doncs, no sé, una mica abans o després, la recollida d'envasos, que no va aparèixer primer com a tal. El primer contenidor groc que vam veure, si no recordo malament, posava contenidor de llaunes. I després es va anar transformant fins a convertir-se en el contenidor d'envasos. La recollida selectiva de l'orgànica, que va estar de les últimes en arribar a partir de l'any 2000, i a partir d'aquí ja, en principi, ja teníem tots els circuits organitzats perquè tothom pogués ja participar de la recollida selectiva de manera correcta amb tots els circuits i organitzats.
Un calendari que no s'ha executat al mateix temps arreu, no?
Exacte. Més que res ha estat el que ha evolucionat així d'una manera potser més lenta i esgraonada, ha estat la recollida de l'orgànica, que va començar l'any, en el nostre, diguéssim, dins el que és l'àmbit de la Mancomunitat, cap a l'any 99-2000, i a dia d'avui, diguéssim, que encara no hem acabat, encara hi ha municipis que els tenim una mica pendents de que encara implantin la recollida orgànica. Per tant, portem ja, anem cap als 20 anys, quasi bé, i doncs, per tant, sí, ha estat una implantació molt esgraonada en el temps.
Per què és important fer una recollida selectiva, fer una bona recollida selectiva?
A veure, el que hem de tenir clar la gent és que de tots els productes, nosaltres, a veure, som grans consumidors de productes, i tots aquests productes, el que està molt clar és que han de sortir d'un lloc o d'un altre. Si fem la recollida selectiva, podem aprofitar tots aquests residus i utilitzar-los com a recursos. Si no fem la recollida selectiva, tots aquests recursos, diguéssim, que es malmeten, es perden. I, per tant, hem de tornar a buscar materials per tornar a fer aquests productes de consum diari que fem tots. Això tot té un límit. I el que està clar és que ni èticament ni social l'hauríem de permetre anar llançant tots aquests recursos sense aprofitar-los de cap manera. Per tant, recollir selectivament implica un estalvi de matèries primeres, però no només de matèries primeres, sinó també d'energia, d'aigua, tota aquesta sèrie de recursos naturals, que tots ells són... costa, a vegades, no són il·limitats. I ens hem de posar una mica en el cap de que ho hem de fer i que ho hem de fer bé. I això ens està costant, la veritat és que costa molt, costa una mica.
Quan ens diuen que han trobat plàstic al gel de l'Àrtic, ens posem les mans al cap, però l'origen de tot plegat comença aquí, no? A casa nostra, amb la recollida selectiva.
Sí, hi ha molta gent que es pensa que, bueno, que troben els plàstics al mar i jo no en sóc responsable. Tots en som responsables. Vull dir, els plàstics que nosaltres aboquem d'una manera no adequada o llancem aquí, els podem trobar en qualsevol lloc. Aquest any és l'any que se li ha donat, doncs, diguéssim, una visió molt clara, s'està visualitzant molt el problema dels plàstics. I la gent sembla que està, doncs, començant a prendre consciència, però, tal com hem dit l'últim, diguéssim, la missió que vam fer, no és un problema actual. Vull dir, aquest problema ja fa molts anys que existeix, però per la raó que fos, no se li havia donat, diguéssim, la visió aquesta ara tan oberta que s'està donant i aquest, diguéssim, crit d'auxili de que hem de fer alguna cosa. Vull dir, ara ja estem, allò que dèiem, hem arribat al límit. I ara sí que realment s'han de fer coses.
Si no ho fem bé, hi ha conseqüències, com estem veient.
Sempre hi ha conseqüències si no ho fem bé.
Aquestes illes de plàstic que suren al mar, aquest plàstic que forma part ja del gel de l'Àrtic.
Sí, i no només això, sinó que, a més, tot aquest plàstic que hi ha dins dels mars, que s'ha anat esmicolant fins a trossos tan petits, fins a convertir-se en el que s'està començant a dir els microplàstics, doncs s'estan convertint en tant dins la cadena tròfica o d'alimentació dels éssers que viuen allà. I en aquest moment que entren amb ells, també se'ls estem menjant nosaltres. I per tant ja és molt normal que en qualsevol analítica que ens fem, dins d'una analítica d'orina, surtin que tenim plàstics al cos. Vull dir, surten ja moltes vegades que això està passant. Les conseqüències de tot això, jo penso que s'estan fent, o s'han fet algun estudi que ha sortit recentment i que aniran sortint, perquè esclar, vull dir, són com pot afectar-nos realment, directament, és a dir, a través de que hem començat per, no sé, per un plastiquet llançat, com ens acaba afectant el cos, doncs suposo que això serà motiu de molts estudis i de, possiblement inclús de, podríem parlar, diu, no ho sé, de malalties noves, per a què en parlem, és a dir, no ho sé, però que el que està clar és que d'alguna manera ho acabarem notant també a nivell de salut, diguéssim, pròpia de les persones.
Ens hem relaxat una mica, tots vam entomar amb moltes ganes la recollida selectiva, mica a mica, tal com va venint, finalment va ser l'orgànica, però ens hem relaxat amb el pas dels anys?
Una mica potser sí, a la gent quan li vas recordant s'activa. Quan portes un temps que no li recordes, una mica és com si es relaxés.
Van ser uns anys amb la implantació de campanyes informatives molt intenses, d'estar molt a sobre de la població.
Sí, clar, però no s'ha deixat de fer campanyes, eh? Vull dir, no és que hàgim afluixat. Per això et dic, es van fent campanyes, cada vegada que es fan campanyes s'activa. Però després, bueno, suposo que sempre deu quedar alguna cosa més, però que després la gent, molts van una mica, podem dir això, relaxant. Per sort, cada vegada hi ha més gent conscienciada, això també ho hem de dir, i per tant també es va notant. Però que també és veritat que ens queda un llarg recorregut, fins i tot de la gent, doncs, que va prenent consciència a poc a poc, i gent que no s'ho acaba de creure i que per tant no estan disposats, diguéssim, a participar-hi. Vull dir, hi ha de tot.
On s'incideix especialment és a l'escola.
A l'escola incidim moltíssim.
I per tant, aquestes noves generacions ho faran millor, segurament.
Esperem que sí. La veritat és que a les escoles es treballa molt, no només el tema dels residus, sinó que també tots els temes d'estalvi, doncs, d'aigua, d'energia, canvi climàtic... Vull dir, se'n parla molt de tots aquests temes i és el que dius, esperem que les noves generacions... com a mínim, s'estaran molt ben informades i, a part, jo penso que una mica també es trobaran amb el que hi ha i la veritat és que és una mica, a vegades, no massa bo, no ho estem fent els que estem ara massa bo i ells es trobaran, doncs, una mica les conseqüències de la no bona praxis nostra.
Siguem didàctics, fem una mica de memòria, recordem aquelles campanyes tan insistents. Quins tipus de recollida tenim? Què recull cada contenidor?
Bàsicament, a l'àmbit de Mancomunitat, podem diferenciar dos canals de recollida. El que seria la recollida en contenidors a via pública, en la qual es recullen, com va dir la nena Júlia, amb tot el que ens ha explicat, 5 fraccions, paper, cartró, envasos, vidre, fracció orgànica i rebuig. Després tenim una altra recollida, que és la de mobles i andròmines, que és una recollida separada que cada municipi té marcat com la fem, quins dies es fa i de quina manera. Alguns es recull porta a porta, els altres al costat del contenidor. I la segona via és recollida via deixalleria, que a vegades no se'n parla massa i...
Són les grans oblidades?
Són les grans oblidades i són molt importants. Molt importants, potser no en quantitat, però sí amb les conseqüències mediambientals que pot tenir el no realitzar correctament una recollida de certs productes, alguns d'ells tòxics, alguns d'ells... que porten substàncies contaminants pel medi ambient i que moltes vegades no ens en donem ni compte.
Què va a la deixalleria, per exemple?
A la deixalleria hi va tot aquell tipus de residu domiciliari que no tingui una recollida mitjançant els contenidors de via pública. És a dir, vivim a casa i la barana del balcó se'ns ha oxidat i resulta que la pintem. Què en farem del pot aquell? On el tirarem? Allò és un producte contaminant, és un residu especial, per tant l'hem de portar a la deixalleria. Se'ns fa malbé un electrodomèstic, el minipímer, el que sigui, el microones, què en fem? O bé se gestiona a través d'una de les tendes on venen aquest tipus d'electrodomèstics, que són uns residus elèctrics, o bé l'hem de gestionar a través de la deixalleria. Tenim xeringues, perquè som diabètics, on ho portem? A la deixalleria. Fustes, acabem tenint un tipus de fusta, on ho hem de portar? A la deixalleria. Tots aquests residus, o com a residus especials, no sé, doncs el dissolvent, després de que haguem fet qualsevol cosa, inclús pots d'aerosols més grans, no ho hem de tirar al contenidor, no és un envàs domèstic a l'ús, sinó que depèn, els hem de portar a la deixalleria. Tots aquests residus i d'altres que en podríem parlar, perquè la deixalleria seria per fer un programa de quins residus hauríem d'anar, tenen una via de gestió específica amb uns gestors autoritzats i que tots aquells que poden o bé es descontaminen, o bé reciclen, o bé es netegen, però correctament, sense que contamini el medi ambient i, per tant, puguem tenir aquests efectes tan poc desitjables que dels quals parlava la Júlia.
Júlia, abans deies quan es va implantar la recollida selectiva, aquells primers contenidors grocs només hi anaven llaunes.
Sí, van aparèixer a l'inici, eren, que de fet avui dia encara en veiem algunes així en algun raconet, encara es veu algun. Van començar només sent com una recollida de llaunes.
I ara què hi va el contenidor groc, a part de les llaunes?
Ara el contenidor, el seu nom és un contenidor d'envasos lleugers.
Lleugers, què vol dir aquest adjectiu?
Llavors, això què vol dir? Això vol dir que hi poden anar envasos de plàstic, de mida de la garrafa d'aigua de 8 litres fins al potet d'aquests petitonets de danoninos, és igual. Vull dir, d'aquest envàs domèstic, els d'higiene personal, és a dir, els envasos buits de plàstic, de qualsevol cosa doncs, que tinguem a casa d'ús domèstic. Podran anar envasos metàl·lics. Ja veus que no dic llaunes, dic envasos metàl·lics. Per què? Perquè en aquest cas recolliria el que són les llaunes tipus fèrriques, les llaunes d'alumini, però també altres petits metalls, com podrien ser doncs, els morrions dels pots de cava, les tapes dels pots de vidre, i dins dels metalls també posaríem les safates d'alumini, el paper d'alumini, i envasos mixtes, que en aquest cas serien més aviat els tipus bric, que perquè ens entenguem, aquest envàs que té de la llet, els dels sucs, doncs hi ha tots aquests. Però a més recull altres tipus de residus que estan o combinats d'una de les dues coses o que hi ha gent que en dubta. Per exemple, les malles d'aquestes de plàstic de quan anem a buscar les patates, algunes coses, aquestes també hi anirien. Van les bosses de plàstic de tota mena, amb nanses, sense nanses, el paper de cel·lofan, les safates de Porex Pan, que són de plàstic.
Omnipresents a l'alimentació.
Sí, exacte, un residu d'aquests que ha d'esterrar una mica, hem de lluitar contra ell. Vull dir que van tot un seguit de residus, en aquest cas bastant important, i és el que dona peu que a dia d'avui encara hi hagi molta gent que em dubti si això va en aquest contenidor o no en va, perquè en recull molts i diversos.
Va? La recollida de la fracció orgànica, ja ens recordàveu que va ser l'última a implantar-se, parlem de l'any 2000, és potser la que costa més, però la més important.
Sí, és la que és la més important, de fet. Pensa que dins del que seria una bossa estàndard, l'orgànica representa en pes el 36%, 36, 37, depenent de les zones. Això vol dir que és una part molt important de la brossa i sense la qual, a més, podem assegurar que els objectius que tenim de reciclatge de cara al futur són impossibles d'aconseguir. És a dir, sense l'orgànica no s'hi pot arribar. I és a dir, és una de les fraccions més fàcil d'identificar, però que també hem de dir que realment és la que a la gent li està costant més, potser, doncs, d'introduir-se o de fer-la.
Una orgànica, uns residus orgànics que han d'anar dins d'una bossa compostable. Això també costa, és la segona part.
Aquesta és la segona part, però, per sort, ara ja podem dir, doncs, que hi ha molts és més fàcil de trobar aquesta bossa. Cada vegada està apareixent més, diguéssim, com a bossa substituint a la bossa de plàstic, per tant després es pot aprofitar i reutilitzar per la recollida de l'orgànica, i si no, de fet, és... A veure, el problema que tenim amb la bossa de plàstic és que acaba sortint afinant el producte, al final que seria el compost, acaba sortint, encara que sigui amb trossos molt petitets. A la bossa compostable això no passa. Per tant, la qualitat del compost, del producte final, del reciclatge de l'orgànica, és molt millor. Per tant, ens hauríem d'acostumar a no utilitzar bossa de plàstic en la recollida orgànica i aprofitar totes aquestes llocs que n'hi ha, doncs, que l'estan substituint, i fins i tot en alguns llocs hi ha les petitetes, les d'aquestes quan vas a comprar la fruita i la verdura, les estan posant compostables. Hi ha altres opcions millors, però abans que el plàstic, doncs, aquesta compostable és una bona opció.
Feies al·lusió als objectius. La Unió Europea què demana?
La Unió Europea ens està demanant, el que tenim així més recent, és cap al 2020 un 50% de reciclatge. Però la Unió Europea entén com a reciclatge la recollida selectiva neta, és a dir, sense impropis, sense coses que no hi han d'anar. Per arribar en aquest 50% vol dir que hauríem d'estar recollint, doncs, al voltant d'un 60% de recollida selectiva, que seria bruta, i que un cop, doncs, ben triada, seria aquest.
Ens queda molt?
Ens queda molt. Això la Sònia ho té aquí, us ho pot dir. Com estem a dia d'avui? I ja dic, perquè el 2020 està d'aquí.
Doncs sí, el 2020 el tenim aquí, el girar a la cantonada.
Exacte.
I la veritat és que no podem ser molt optimistes. La Júlia ens ha parlat d'aquest 60% de recollida selectiva i en l'àmbit mancomunitat estem amb un 41,5%, més o menys.
Això és la mitjana de tots els municipis?
Això és la mitjana de tots els municipis de l'àmbit mancomunitat. Tot i que no estem massa bé, també hem de dir que l'alarma hi és, però hi és a nivell general. I què vull dir a nivell general? És a nivell, el mateix nivell que està a Catalunya. Catalunya està amb un 42%, vale? Un 41,8%. Per tant, nosaltres estem a la seva mitjana. Però això no
seria
vol dir...
consol de tontos, no?
Exacte, és el que t'anava a dir.
Parlant en plata. Sí.
Això no vol dir que nosaltres puguem estar ni contents ni orgullosos de com estem gestionant a nivell de mancomunitat els nostres residus, i per tant hauríem de començar a pensar que cap a on anem i quines són les accions que hem de fer per poder arribar amb aquest 60% de recollida selectiva bruta. I aquestes accions venen totes encaminades amb que tots siguem molt més responsables amb la... quin tipus, com consumim, quants residus generem, reciclem, reutilitzem, i tot això, com que per molt que sembla que com heu dit fa molts anys, que hi estem posats, però que estem estancats, però que no avancem, s'ha de fer un canvi.
S'acosta una petita revolució? Alguna cosa s'ha de fer, sí, no?
Exacte. Potser per la població no serà petita, però el camí amb el qual s'aposta des d'Europa i des de l'Agència de Residus serà revolucionari i amb fiscalització.
Això vol dir sancions.
Tant com sancions que també, que hi poden anar associades, però és tenir un complet control dels residus que produeix cadascun i de quina manera gestiona els seus residus, el que es diu pagament per generació o pagament per participació. Vale? Cadascú haurà de ser responsable de com consumeix perquè és el que produeix i allò que produeix, si ho pot reutilitzar o no, i si no, en el cas de que s'hagi de considerar com un residu, com ho gestiona i on ho tira, i en funció de quin sigui el seu comportament, acabarà pagant, perquè sembla que, bueno, anem cap aquí.
Aquests són els canvis que s'acosten, ens haurem de posar les piles. Júlia, Sònia, moltes gràcies per haver parlat de residus avui amb nosaltres, de recollida de residus. Fins aviat.
Fins aviat.